Bona tarda, són les dues. Retards en el diagnòstic i en la valoració d'infants en situació de vulnerabilitat, registres manuals i un 90% de contractes que són ampliacions, dels quals la majoria són evitables. Aquests són només alguns dels problemes que el propi Ajuntament de Barcelona ha detectat en el funcionament intern de l'Institut Municipal de Serveis Socials. O el que és el mateix, l'ens del qual depenen el Departament d'Infància i Família, el de Gent Gran, el d'Atenció a Persones Vulnerables i el d'Urgències i Emergències Socials. Aquests problemes, que es reflecteixen en un document al qual ha tingut accés Ràdio Estel, segons l'Ajuntament de Barcelona, no són aspectes preocupants, sinó que són àrees de millora. Això sí, des de l'oposició ja han criticat que no coneixien l'existència d'aquesta auditoria interna. Més enllà de l'objectiu concret d'aquest diagnòstic i del nivell de gravetat, el que sí que és evident és que si es demana una revisió d'un servei i es busca una empresa per millorar-lo, és perquè hi ha coses que no funcionen.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
Acord entre el PSOE i Unides Podem pels pressupostos generals de l'Estat. Isabel Rodríguez, portaveu del govern espanyol, assegura que aquest pacte s'ha aconseguit perquè el govern de Sánchez ha sabut superar les crisis internes que ha viscut. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Els pressupostos inclouran una ajuda de 100 euros al mes a aquelles famílies que tinguin fills menors a 3 anys, una pujada d'un 8% de les pensions a partir de l'1 de gener de l'any vinent i, entre altres, un augment del sou dels funcionaris d'un 9,5% fins al 2024.
El govern català reconeix que viu una situació excepcional davant una possible sortida de Junts de l'executiu i ja està treballant en un pla B per si finalment es consuma la separació entre els dos partits que formen la coalició.
Avui hi ha hagut la primera reunió del Consell Executiu sense Jordi Puigneró després que fos cessat del càrrec de vicepresident.
I l'Observatori contra la Violència de Gènere del Consell General del Poder Judicial alerta al Ministeri de Justícia que falten mitjans per tractar els casos de violència de gènere als jutjats.
La reivindicació l'han fet a través de la publicació d'una nova guia amb recomanacions per evitar la revictimització als jutjats, on assenyalen que en cap cas l'administració pot contribuir al sentiment de culpabilitat que sovint pateixen les dones en aquesta situació.
D'aquest problema i del tracte que reben les víctimes de violència masclista als jutjats en parlarem en uns minuts amb la Júlia Humet, que és experta en violències masclistes de Nemesi Advocades. I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
Dia clau avui pel Barça a la Lliga de Campions. Aquesta nit a les 9 s'enfronta a l'Inter de Milà en la tercera jornada de la fase de grups.
Després de la derrota contra el Bayern de Múnich a la darrera jornada, els blaugranes estan pràcticament obligats a sumar els 3 punts si no volen patir per classificar-se pels vuitens de final. Avui també jugarà l'Atlético de Madrid al camp del Bruges, demà serà el torn del Real Madrid i del Sevilla.
I en plana cultural, el Senyor dels Anells en versió concert arribarà al Palau Sant Jordi de Barcelona el proper 14, 15 i 16 d'abril, Olma Giró.
L'encarregada d'interpretar la banda sonora en directe serà l'Orquestra Simfònica del Vallès. A l'esdeveniment es projectaran en una pantalla gegant les pel·lícules La Comunitat de l'Anell, Les Dues Torres i El Retorn del Rei. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Situació meteorològica molt tranquil·la, la que tenim en aquests moments arreu del país. Llueix el sol, tenim alguns núvols poc importants, però sobretot cal destacar les temperatures, que són altes, màximes que a primeres hores aquesta tarda se situaran entre els 25 i els 30 graus, les més altes cap al Pla de Lleida i també cap a l'interior de les comarques de Tarragona. Al llarg de la tarda apareixeran algunes nuvolades cap a l'extrem sud del país i també al Pirineu de Girona, però sense conseqüències. Demà, jornada pràcticament idèntica a la d'avui, amb més núvols a la tarda a l'extrem sud de Catalunya i també a la tarda cap a l'àrea del Pirineu, però en principi sense donar precipitacions. No serà fins divendres que tindrem un canvi de temps que ens podria portar algunes pluges.
Us ho estem explicant des de primera hora a Ràdio Estel. Els serveis socials de Barcelona, una de les banderes principals de la gestió dels comuns i d'Ada Colau, tenen problemes de funcionament intern que afecten el servei que donen els seus usuaris.
Aquesta és la conclusió a la que ha arribat el propi consistori, que reflecteix en un document al qual ha tingut accés Ràdio Estel, que analitza tots els àmbits de treball de l'Institut Municipal de Serveis Socials.
Una diagnosi que constata descoordinació tant entre els departaments que l'integren com en la gestió dels recursos i assenyala grans marges de millora.
Sí, el propi anàlisi d'anàlisi fet per l'Ajuntament de Barcelona constata que hi ha el convenciment que es pot millorar el servei prestat a través d'una major eficiència en la tramitació d'expedients i de més agilitat en la contractació. En aquest sentit, el document reflecteix que gairebé el 90% dels contractes realitzats són ampliacions i que d'aquests més del 80% es podrien haver evitat. També és preocupant el fet que el propi consistori ha detectat que no es registra tota la informació sobre els processos de contractació, fet que provoca una manca de traçabilitat d'aquests contractes. De fet, en 4 de cada 5 casos, la documentació tècnica és millorable. Una situació que preocupa, tenint en compte que els serveis jurídics de l'Institut Municipal de Serveis Socials controlen un gran volum de contractació amb fins a 54 contractes oberts i un pressupost aproximat de 180 milions d'euros que donen feina a 8.000 persones externes.
Més enllà dels problemes burocràtics, la descoordinació i mancances del sistema repercuteixen directament en l'atenció a persones vulnerables, com és el cas de la gestió i servei dels centres de serveis socials i també dels equips d'atenció a la infància i a l'adolescència.
Sí, en el cas dels centres de serveis socials, el document apunta que des de l'any 2016 està pendent una adaptació dels serveis en funció de la seva dimensió. Aquest fet repercuteix directament en els ciutadans, ja que no s'adapta a l'activitat tenint en compte el volum de cites realitzades i el temps d'espera per tenir una primera visita i provoca que l'atenció rebuda sigui desigual entre els diferents territoris de la ciutat. Pel que fa als equips d'atenció a la infància i l'adolescència que reben els casos d'infants en situació de desemparament o en risc d'estar-hi, el document assenyala que els 13 equips encarregats de fer el diagnòstic i la valoració dels infants i del seu entorn moltes vegades actuen tard.
Tot i aquestes dades, des del consistori insisteixen en que no hi ha una situació preocupant, sinó que tot s'emmarca en un pla de possibles millores. Ho ha explicat en una entrevista al Matí a Radio Estel la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, Sònia Fuertes.
En cap cas són aspectes, com podríem dir, preocupants, sinó que són àrees de millora. O sigui, el que nosaltres volem és ser millors i volem veure de quina manera establint altres sistemes de coordinació, altres procediments, a vegades és reestructurant algunes unitats.
Per altra banda, el document al que ha tingut accés a aquesta emissora reflecteix problemes de digitalització.
Sí, constata que en certs àmbits de l'Institut Municipal de Serveis Socials es fan registres de manera manual, cosa que dificulta el seguiment de les actuacions i de la informació sobre contractacions. En aquest sentit, la comissionada reconeix que cal implementar noves eines de digitalització.
Hem d'avançar molt més a la incorporació d'eines. De fet, nosaltres tenim una mesura de govern d'innovació social que justament planteja, si no recordo malament, entre 47 i 50, ara no recordo el número concret d'actuacions, moltes d'elles vinculades a la incorporació d'eines digitals per millorar la gestió, per millorar el coneixement, per ser més àgil.
Des de l'oposició, el grup municipal d'Esquerra Republicana a Barcelona lamenta els problemes de funcionament dels serveis socials i critica que no han tingut accés a aquesta auditoria.
La regidora dels Republicans, Montse Benedí, recorda que moltes d'aquestes deficiències en el funcionament ja es van denunciar en un document publicat el 2016 i critica que l'equip d'Ada Colau no hagi fet canvis per millorar la situació en 7 anys de govern.
L'informe sembla evidenciar que la gestió dels recursos dedicats als serveis socials no s'estan fent de manera eficient. Barcelona en Comú porta ja 7 anys governant i sembla que encara no ha estat capaç de canviar les inèrcies i dinàmiques internes de l'Ajuntament, que suposen sovint un llast per l'eficiència de serveis tan importants com els serveis socials.
Benedí explica que en la propera Comissió de Drets Socials de l'Ajuntament els republicans preguntaran què està fent o què farà el govern d'Ada Colau per millorar els problemes de funcionament de serveis socials.
Per altra banda, els sindicats fa anys que denuncien aquesta situació i lamenten que l'Ajuntament no contracti més treballadors. Des de la CGT expliquen a Ràdio Estel que el problema és la falta de direcció a l'hora de prendre decisions.
Els sindicats han assegurat que la situació no és nova i han alertat que porten anys desbordats per la falta de personal. És Israel Ureña, secretari general de la CGT de la secció sindical de l'Ajuntament de Barcelona, en declaracions en aquesta emissora.
Desde 2016, la Asamblea de los Trabajadores de los EAYAS, de los equipos de infancia, ya hicieron un documento alertando de toda esta situación, avalado por todos los sindicatos, no solamente la CFT, sino comisiones, UGT, la intersindical. Por lo tanto, el Ayuntamiento ya lo sabe. No es ninguna cosa nueva. No hacía falta, vamos, gastarse dinero en una auditoría para saber que realmente los equipos de infancia están desbordados y que lo que hace falta es dotar a los equipos y, bueno, y tener una dirección clara hacia dónde se va.
Els sindicats han criticat que la falta de personal és conseqüència d'una mala planificació del consistori i han titllat la seva gestió interna d'ineficaç. Ureña ha demanat al govern d'Ada Colau que parli amb els treballadors i els sindicats per saber què necessiten.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
Acord entre el PSOE i Unides Podem pels pressupostos generals de l'Estat. Les negociacions entre els dos socis de govern s'han acabat aquesta matinada i el Consell de Ministres ja ha aprovat el document que ara s'enviarà al Congrés. Els dos partits volen que els comptes tirin endavant amb la majoria de la investidura.
El discurs de la portaveu del govern, Isabel Rodríguez, ha anat en aquesta direcció, deixar clar que els nous comptes podran augmentar la despesa per la creació de nous impostos a les altres rendes, així com a les empreses energètiques o als bancs.
Para poder hacer estos presupuestos se necesitan de ingresos y el gobierno tiene muy claro también que estos ingresos han de venir de quien más tiene, que en esta ocasión quien más tiene más ha de contribuir con los mismos, que en momentos de dificultad quien más tiene más ha de contribuir, que además no se entienden los discursos que en torno a esta política fiscal se escuchan en el contexto político de nuestro país. Negar la pobreza hoy es de absoluta falta de empatía con la situación que viven millones de familias y especialmente...
Rodríguez s'ha felicitat per l'acord entre socialistes i Podem i ha tirat encara a l'oposició que són els tercers comptes que aproven els dos socis.
Sin duda, creo que no podemos ocultar el momento que vive el gobierno de satisfacción por poder sacar estos presupuestos, que son los terceros, y me van a permitir también que me recree en este dato. Frente a los agoreros, a los del cuanto peor mejor, que decían que este gobierno no llegaría a tener ni unos solos presupuestos, estos son los terceros presupuestos.
L'entesa entre els dos partits l'han escenificat aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz. A les 9 s'han reunit al Palau de la Moncloa abans del Consell de Ministres, que ha donat llum verda als comptes.
Això sí, més enllà de les explicacions d'avui, per explicar aquest acord, el president Pedro Sánchez ha demanat compareixer al Congrés dels Diputats i al Senat, on mantindrà un cara a cara amb el líder del PP.
El debat amb Alberto Núñez Feijóo serà el 18 d'octubre al Senat. Una setmana abans, el 13 d'octubre, Sánchez explicarà els comptes al Congrés dels Diputats.
La vicepresidenta Díaz ha explicat via Twitter que són uns pressupostos dirigits a les persones treballadores i ha fet alguna petita pinzellada sobre què inclouran aquests comptes.
Sí, amb aquests pressupostos es recupera el 60% de la base reguladora des dels 6 mesos de prestació, una mesura que beneficiarà a unes 300.000 persones. A partir de l'1 de gener augmentarà l'ingrés mínim vital en funció de la inflació, igual que les pensions, i l'IPREM se situarà en 600 euros mensuals. I també un augment del sou dels funcionaris d'un 9,5% fins al 2024. A banda, els pressupostos també inclouran una ajuda de 100 euros al mes a aquelles famílies que tinguin fills menors a 3 anys i les famílies monoparentals amb dos fills podran accedir als mateixos ajuts que les famílies nombroses.
El portaveu d'Esquerra al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha dit que els republicans estudiaran el projecte de comptes públics.
Sí, i tot i així, Rufián ha remarcat que el govern espanyol sap perfectament quines són les intencions d'Esquerra.
Que se ahorren el pressing que tengo la sospecha que viene después del anuncio de esta madrugada, el pressing hacia Esquerra Republicana. Ya sabemos que serán los enésimos mejores presupuestos del Estado de la Humanidad, ya lo sabemos, pero que se ahorren el pressing porque no funciona. El voto de Esquerra Republicana se suda.
Rufián ha explicat que ni PSOE ni Unides Podem els ha trucat per explicar el contingut de l'acord.
Per cert, que l'Associació de Consumidors Facua considera insuficient les mesures que ha posat en marxa el govern espanyol per afrontar l'encariment de l'energia.
L'associació diu que aquest any les elèctriques han aplicat les tres factures més altes de la història i per això demanen estendre el bo social per tal que més llars es puguin beneficiar dels descomptes. Facua exigeix actuacions més contundents per poder frenar l'especulació del sector.
L'atur a Catalunya continua creixent per tercer mes consecutiu. Al setembre hi havia 354.000 persones sense feina, que són 3.300 més que el mes d'agost.
El sector serveis, amb el final de la campanya d'estiu, és el que ha deixat més persones a l'atur, concretament 1.500. En canvi, els sectors com l'agricultura, la construcció i la indústria han sumat treballadors.
El govern remarca, però, que l'increment d'atur al setembre és l'habitual després de l'estiu.
Sí, i el Departament d'Empresa i Treball diu que les dades són molt positives després que aquest setembre s'hagi hagin donat d'alta més de 3.600.000 persones, un rècord de la sèrie històrica. El secretari de Treball del Departament, Enric Vinaixa, apunta que les dades demostren que el món laboral a Catalunya aquest mes de setembre s'ha mostrat resilient.
I pel que fa a les dades de l'atur a Espanya, al setembre hi havia gairebé 3 milions de persones sense feina, 17.700 persones més que a l'agost.
Així doncs, Catalunya és la segona comunitat autònoma on més ha pujat el total de persones sense feina, només superada per Andalusia.
I tornant a Catalunya, el govern reconeix que viu una situació excepcional davant una possible sortida de Junts de l'executiu i ja està treballant en un pla B per si finalment es consuma la separació entre els dos partits que formen la coalició. Avui hi ha hagut la primera reunió del Consell Executiu sense Jordi Puigneró després que fos cessat del càrrec de vicepresident. Des del Palau de la Generalitat, Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. A l'espera que els 6.500 militants de Junts decideixin si el partit ha d'abandonar la coalició, el govern fa esforços per seguir treballant amb normalitat. De moment, els departaments no s'han aturat ni un sol dia i tots els consellers, tant d'Esquerra com de Junts, tenen l'encàrrec de seguir amb les seves tasques com feien fins ara. Ara bé, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, assegura que ja es treballa amb un pla B davant un possible trencament dels dos socis.
En tot cas, afegeixo també que és una obligació i una responsabilitat de l'administració, d'aquest govern, tenir presents tots els escenaris. L'administració no pot improvisar a la presa de decisions de cap de dels escenaris en els que té responsabilitats, i aquesta és una més d'elles.
El govern diu que el compromís per aprovar els pressupostos segueix vigent i insinua que ja treballa per fer el traspàs de la cartera d'Economia en cas que el seu màxim responsable, Jaume Giró, de Junts per Catalunya, acabi abandonant el govern. Recordem, Diana, que els prop de 6.500 militants de Junts tenen a les seves mans decidir si el partit s'ha de quedar al govern o si l'ha d'abandonar. Des de la mitjanit de dijous i fins divendres a les 5 de la tarda estan convocats a la consulta que fa el partit amb aquesta pregunta clara i directa. Vols que Junts es quedi al govern? I amb tres opcions de resposta: sí, no o en blanc. La pregunta està introduïda en un text que exposa que Esquerra no ha acceptat les condicions que ha posat Junts perquè es compleixi l'acord d'investidura.
Gràcies, Judit. I precisament aquest matí la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha titllat de fraudulent el govern de la Generalitat.
Borràs diu que, segons ella, no s'estan complint cap dels acords que es van signar per la investidura del president Pere Aragonès. Borràs ho ha dit en una entrevista a TV3.
Un govern de 33 no té la legitimitat democràtica per esdevenir govern. Jo li parlava de govern fraudulent quan allò que t'ha permès ser-hi ja no es complirà, perquè aquest és el missatge que se'ns ha donat. Ja no és un govern que, com va dir el seu president, vulgui culminar la independència.
Borràs ha evitat dir què votarà la consulta interna sobre si el partit ha de continuar al govern i ha afegit que només ho comunicarà en els propers dies als afiliats de Junts.
Ara ho dèiem, que aquest dijous i divendres més de 6.000 militants de Junts estan cridats a pronunciar-se sobre aquesta continuïtat del partit en el govern. Anem a conèixer ara, però, com s'han anat posicionant aquests últims dies els diferents sectors del partit. Per començar, un constat, hi trobem els partidaris d'abandonar l'executiu a partir de divendres amb el sector afí a Laura Borràs i a l'entorn de Carles Puigdemont.
Sí, aquí hi hem de posar Jaume Alonso Covillas, diputat proper a Borràs, que ha estat el primer en dir públicament que el millor que pot fer Junts és sortir del govern. Qui també pensa com ell és l'exvicepresident Jordi Puigneró, la consellera Gemma Geis, el portaveu Josep Rius o Albert Batet, tot i que aquest últim no s'ha mullat públicament. D'altres que faran costat a Borràs són els dos vicepresidents de Junts, Francesc de Dalmases i Aurora Madaula. Toni Comín, per la seva banda, el vicepresident del Consell de la República, i eurodiputat, ja va intervenir telemàticament la setmana passada i va defensar la sortida del govern.
I a l'altre costat de la balança, els que estan convençuts que el millor és continuar formant part del govern, hi trobem els consellers Jaume Giró i Victòria Alsina, que ja van deixar clar que són favorables a quedar-se dintre l'executiu.
Igual que l'exsecretari general Jordi Sánchez, les conselleres Lourdes Ciuró i Violant Cervera, així com l'exconseller Joaquim Forn, Josep Rull i Damià Calvet, tot i que Calvet no podrà fer campanya públicament perquè és membre de la sindicatura electoral. L'exalcalde Xavier Trias considera que seria erroni i equivocat trencar la coalició de govern. I què passa amb el secretari general del partit, Jordi Turull? Doncs no s'ha pronunciat encara públicament, però en roda de premsa ha assegurat que ho farà arribar a la militància.
I més enllà de la crisi de govern, tornen a suspendre el judici els exconsellers Santi Vila i Lluís Puig per desobediència pel cas Sixena. Fons judicials han explicat que Puig va presentar una qüestió de competència tenint a la seva condició de diputat al Parlament de Catalunya.
El conseller considera que per aquest motiu el jutjat d'Osca no és competent per jutjar-lo i que el cas s'hauria de jutjar al Tribunal Suprem si preval la condició de Puig de forat. El fiscal demana una pena de multa de 6.000 euros per un delicte de desobediència al no lliurar les 44 peces que hi havia al Museu de Lleida, al Reial Monestir de Santa Maria de Sixena, i que finalment es va endur la Guàrdia Civil el desembre del 2017 en ple 155.
I un apunt judicial més, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat ferma una sentència que obligava a aplicar el 25% del castellà a l'Escola Bogatell de Barcelona.
La resolució, doncs, anul·la el projecte lingüístic del centre perquè considera que no contempla el caràcter vehicular del castellà com a llengua oficial juntament amb el català.
I us ho explicàvem en titulars. L'Observatori contra la Violència de Gènere del Consell General del Poder Judicial alerta al Ministeri de Justícia que falten mitjans per tractar els casos de violència de gènere als jutjats.
Des de l'Observatori afirmen que la situació és insostenible als jutjats mixtos, que també tenen competències en matèria de violència de gènere i actualment no poden prestar un servei adequat a les víctimes d'aquest tipus de violències i als seus fills. La reivindicació l'han fet a través de la publicació d'una nova guia amb recomanacions per evitar la revictimització de les víctimes als jutjats, on assenyala que en cap cas l'administració pot contribuir al sentiment de culpabilitat que sovint pateixen les dones en aquesta situació.
Júlia Humet, advocada de Nemesi Advocades i experta en violències masclistes, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem pel més bàsic. Què entenem quan parlem d'una revictimització d'aquesta víctima?
Quan parlem de revictimització, ens referim a quan el pas pel sistema, no? El procediment de denúncia, tot el que seria el procediment judicial, etc., quan tot això li produeix com un malestar o a vegades uns nivells de violència institucional, fins i tot, no? En aquesta víctima, a vegades per fets inevitables, com que ha de reviure la situació perquè ho ha d'explicar, o sigui, hi ha coses que no es poden evitar, però també molt sovint per mals funcionaments de la justícia.
I aquesta situació és habitual als jutjats?
Sí, o sigui, amb menor o major mesura, no? O sigui, amb coses més greus, per sort, més puntuals, i amb mal funcionament, com es denuncia des del propi observatori, no? De manca de recursos, de procediments que duren moltíssim, això és molt habitual.
Des de aquesta guia, no?, que publica l'Observatori, insisteixen, per exemple, que la primera declaració judicial ha de donar seguretat i confiança a la víctima. Com acostuma a ser aquesta declaració? En quin estat es troba la víctima normalment?
Clar, jo crec que un problema que ens trobem sovint és que el jutjat, segurament perquè van saturats, perquè que també és veritat, no?, que hi ha una part com més estructural, volen anar molt per feina i sovint aquestes primeres declaracions no es prenen prou, doncs, amb la calma que a vegades cal per una cosa així. És a dir, s'han de fer les preguntes amb cura, s'ha de tenir paciència, se li ha de donar temps, no?, a la víctima perquè es pugui explicar, perquè pugui potser fins i tot fer una pausa, no?, i que es doni un ambient amb una mica de calma. A més, a vegades ens trobem amb maneres d'interrogar, etcètera, bastant dures per part d'alguns jutges i jutgesses, etcètera, que encara dificulten més aquest pas.
Clar, perquè entenc que més enllà d'aquesta, no, guia de recomanacions, no hi ha un protocol diferent per les víctimes de violència de gènere a l'hora de, no, de donar aquesta seguretat per fer les declaracions.
Clar, no, o sigui, en aspectes generals no hi ha un procediment diferent, i en realitat, al final, a totes les víctimes tenen els mateixos drets, siguin d'un delicte de violència de gènere o del delicte que sigui. Però sí que hem de tenir en compte que la naturalesa dels delictes, d'un delicte d'aquests, de violència masclista, fa que la situació emocional, etcètera, de la víctima en aquell moment no sigui la mateixa que si potser estàs denunciant, diguéssim, una cosa més banal o que pot tenir unes implicacions emocionals per nosaltres potser més suaus, per dir-ho d'aquesta manera, no? I llavors això s'ha de tenir en compte.
En aquest sentit, la guia també demana acabar amb el pelegrinatge judicial que pateixen les víctimes. Què és aquest pelegrinatge?
Ja, això ho he llegit. Jo imagino que es refereix a, doncs, a vegades que han d'anar... es fa una primera declaració i després es fa tornar per fer un altre dia per fer un altre tràmit i després, a lo millor, la competència canvia de jutjat. O sigui, saps? Que a vegades han d'anar molt amunt i avall i anar repetint declaracions, etc. I a lo millor es podia haver compensat un moment abans d'iniciar el procediment, no? des del jutjat, per intentar, com a mínim, doncs, si ha de fer algunes actuacions que les ha fet essencials de víctima i anar-les concentrar, etc.
Fa un moment tu parlaves, no?, de que hi ha, a vegades hi ha una manera dura de prendre declaració a les víctimes. Aquesta guia que comentem que ha publicat l'Observatori del Consell General del Poder Judicial reivindica precisament això, no?, impedir, diu, les preguntes que carreguin la culpa a la víctima o també que es preguntin qüestions relatives a la seva vida privada que potser no guarden relació directa amb els fets. És difícil detectar aquest tipus de preguntes? És a dir, costa diferenciar què és el necessari del que no?
Home, a veure, o sigui, jo crec que la víctima ha de tenir la possibilitat d'expressar-se i se li han de fer preguntes, evidentment, perquè a més necessitem que la declaració contingui el màxim de detalls possibles, si es veuen incoherències, doncs intentar aclarir-les, etc. Però no és el moment, en una declaració judicial d'una víctima, de començar a qüestionar el seu testimoni. És a dir, la declaració aquesta és el moment inicial del procediment. Hi haurà un moment, que serà un dia, que hi haurà un judici, on s'haurà de valorar realment si hi ha suficients proves per condemnar a l'acusat. Llavors, aquí sí que s'ha de valorar tot el que tenim. Però en aquesta declaració inicial no és el moment. El problema és que tenim un mite molt instaurat socialment, que és el de les víctimes mentideres, i llavors hi ha com aquesta premissa de fons de que les víctimes s'ho inventen quan està totalment acreditat que no és veritat i que el percentatge de denúncies falses és absolutament residual.
Més enllà d'aquest informe, també es donen situacions, no, en què la víctima, un cop ha presentat la denúncia, després es fa enrere a l'hora de declarar. No sé si això passa sovint, I de quina manera ho treballeu per intentar donar aquesta confiança, no? Perquè un cop ja ha presentat la denúncia sigui capaç d'explicar el problema que està vivint.
Clar, això sovint, quan passa això, bé, pot ser per molts motius, però a vegades això passa perquè la víctima fa el pas de posar la denúncia, però després no rep suficient suport o bons tractes per part de l'administració. O sigui, fa el pas aquest de confiar una situació que és molt complicada a les Mossos, a la justícia, no? A la institució, i a vegades la resposta que rep no acaba de ser la que s'esperava a nivell d'això, doncs, de bon tracte, no, potser no s'ha sentit ben atès a Mossos, o potser quan arriba el jutjat la tracten... No? Llavors, això sovint és el que fa que, no, que entre el moment de posar la denúncia i el dia del jutjat, que acostuma a passar 2 o 3 dies, que es faci enrere. A vegades és per altres temes de por i de problemes amb el que és l'agressor.
Ja per acabar i tornant en aquest document que parlàvem de l'Observatori del Consell General del Poder Judicial, fan com bastant èmfasi en la importància d'informar a la víctima de les resolucions que afecten el compliment de les penes, els permisos. En general, hi ha un problema de desinformació cap a la víctima d'aquests temes?
Sí, o sigui, això en principi s'ha de fer, com a mínim se li ha de dir a la víctima si vol ser informada, perquè a més no totes les víctimes tenen advocat. O sigui, si volen, entenen i entenen d'ofici, que és gratuït, però no totes entenen i, per tant, es troben en una situació que no tenen accés a aquesta informació. I sí que passa que a vegades des del jutjat no se les informa i llavors no tenen notícies d'un procediment i potser s'ha arxivat però ningú els ha dit, etc. I llavors sí que és una cosa que passa.
I ara sí, per acabar, hi ha una última pregunta. No, ara estem veient, per exemple, no, aquesta guia per evitar revictimitzar. És veritat que s'està posant més sobre la taula el tracte de les víctimes de violència de gènere, la problemàtica greu que suposa. En els últims anys ha millorat el tracte a les víctimes de violència de gènere en l'àmbit judicial?
A veure, jo crec que ha millorat en general, perquè hi ha com més consciència. Hi ha persones que treballen al jutjat, tant sigui jutges i magistrats com funcionaris, dels forenses, etc., que han anat agafant consciència, s'han format, tenen aquesta voluntat de treballar millor. També és significatiu que aquesta guia que l'han fet magistrats, per tant, detecti, denunciï i posi tot això sobre la taula. Vol dir que hi ha com a mínim una part de la judicatura que té aquesta sensibilitat, però també és veritat que si ho posen sobre la taula, totes les... no? Tot el que anomena a la guia de que s'ha de procurar que no passi són coses que passen. Potser no passen sempre, no passen en tots els casos, però són coses que passen. Per tant, queda encara bastanta feina per fer.
Doncs Júlia Humet, advocada de Nemesi Advocades i experta, ho dèiem, en violències masclistes. Moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
D'acord, gràcies.
Estel Migdia.
L'Ajuntament de Barcelona intentarà blindar la zona de baixes emissions de les demandes judicials després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la declarés nul·la perquè la considerava massa restrictiva. El consistori mou fitxa abans que es pronunciï el Tribunal Suprem i amplia les excepcions. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Les persones amb menys ingressos podran circular per la zona de baixes emissions de Barcelona sense necessitar l'etiqueta ambiental de la DGT. També s'ampliarà de 10 a 24 les autoritzacions diàries durant l'any per a un ús puntual dels cotxes sense el distintiu i als repartidors autònoms amb menys de 5 anys per jubilar-se no caldrà que canviïn el vehicle. Tot plegat són uns 70.000 vehicles beneficiats. El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica del consistori, Eloi Badia, assegura que aquests canvis a la mesura tindran un impacte més social que ambiental.
El seu impacte ambiental serà petit, però que en termes particulars són molt importants, no? Per tant, jo crec que, podríem dir, en la lletra petita aconseguim afinar doncs, molts col·lectius que es podrien haver trobat amb dificultats, no?, fer front a aquesta zona de baixes emissions i, per tant, li donem aquesta dimensió més social, no?, sense de cap manera doncs, renunciar a l'objectiu imperant, no?, de tenir una millor qualitat de l'aire.
Va dir assegurar que la nova normativa serà més robusta que l'actual i confia que guanyaran la batalla judicial. L'Ajuntament ja ha sol·licitat nous informes tècnics per justificar la zona de baixes emissions.
Gràcies, Sílvia. I aquest dilluns han començat les obres de la Rambla de Barcelona, 6 anys després de la seva aprovació. De fet, 2.321 dies tard, el calendari establert apunta que es necessitaran 8 anys per acabar tota la reforma, si tot va a l'hora.
El president de l'associació Amics de la Rambla, Fermín Villar, en una entrevista al matí a Radio Estel, ja ha exposat que no hi ha obra pública que acabi sobre els terminis previstos i ha assegurat que les obres es podrien acabar en només un any i mig. Amb les mateixes afectacions, però que el problema és que l'Ajuntament no es creu la reforma.
Les afectacions seran les mateixes ara del que podrien ser si la zona de treball arribés més amunt, perquè sempre es treballarà en un 25%, diguéssim, de la línia de Rambla. El problema d'això és que implica més partida pressupostària, amb la qual cosa ja hem après que amb les administracions, quan s'excusen en la disponibilitat de diners, estan amagant la voluntat política o no.
Des de l'associació Amics de la Rambla han demanat als diferents grups municipals que demostrin el seu compromís escrit amb els terminis de les obres en el seu programa electoral. D'altra banda, el president de l'entitat també ha dit que es necessitarien actualitzacions en el projecte de reforma aprovat ara fa 6 anys.
Precisament sobre la Rambla, l'historiador i docent Dani Cortijo, en una entrevista al programa El Matí a Radio Estel, ha exposat que s'està despersonalitzant tot el centre històric de Barcelona, referint-se també al Passeig de Gràcia, que enguany celebra 200 anys d'història.
Cortijo ha parlat dels orígens del passeig quan encara no era un dels carrers més luxosos del món.
Però quan va començar pel Passeig de Gràcia, allò era un descampat i eren tots camps de conreu, zona militar, no es podia conreuar fins aleshores i, de fet, el nom de Camp Fanga ens ve d'aquí, no? Quan es va fer l'Eixample, tot eren bàsicament solars que havien deixat ser camps de conreu i, si anaves pel Passeig de Gràcia, doncs acabaries amb totes les botes enfangades. De fet, encara queden alguns edificis antics, sobretot a l'Eixample, una espècie de coses en forma de U a les portes de l'entrada, és per treure el fang de la sabat.
Està previst que els actes d'homenatge als 200 anys d'història del Passeig de Gràcia s'allarguin fins al 2024 amb l'objectiu de convertir l'emblemàtica avinguda de Barcelona en un eix dinamitzador del centre de la ciutat.
I I una notícia que hem conegut fa molt pocs minuts, l'acord del PSOE i Unides Podem pels pressupostos de l'Estat també inclou mantenir la gratuïtat de Rodalies i mitja distància fins al 2023.
Montero ha explicat que incrementarà un 40% del pressupost del Ministeri de Mobilitat, uns 700 milions d'euros que aniran gairebé exclusivament per pagar la gratuïtat dels bitllets del servei de Rodalies i de mitja distància.
Las dotaciones para el Ministerio de Transporte que se incrementan un 41,2% hasta los 700 millones. Y quiero decir y anunciar que la mayor parte de esta cifra se corresponde con los casi 700 millones que se transfieren a Renfe, porque hoy podemos anunciar que el próximo año mantendremos la bonificación y la gratuidad de cercanía, rodalíes y de trenes de media distancia de titularidad estatal.
Per altra banda, la ministra d'Economia, Nadia Calviño, ha dit que el govern de Sánchez preveu que l'economia creixi més del previst aquest 2022, però deixa la recuperació del PIB del 2023 en un 2,1%, 6 dècimes menys del previst.
I atenció a aquesta notícia, ara sí, a partir del 2024, tots els carregadors seran iguals a la Unió Europea. El Parlament Europeu ha aprovat la nova norma perquè mòbils, tauletes, auriculars i càmeres digitals facin servir tots el mateix tipus de carregador.
En menys d'un any i mig, tots els aparells electrònics hauran de fer servir el mateix carregador. La norma preveu 18 mesos de marge perquè s'adaptin als ordinadors portàtils, però a la llarga tots els dispositius hauran de fer servir el mateix tipus de connector, l'USB tipus C. Només quedaran al marge d'aquesta normativa els aparells massa petits, com els rellotges intel·ligents. Amb aquesta nova llei, la Unió Europea preveu reduir la quantitat de deixalles electròniques que es generen, que Brussel·les calcula que són entre 11.000 i 13.000 tones. També calcula que els ciutadans europeus s'estalviaran 250 milions d'euros comprant diferents carregadors i adaptadors per cada aparell.
I alerta si es consumeix durant molt de temps medicaments amb ibuprofè i codeïna, perquè l'Agència Europea del Medicament alerta sobre els perills per l'intestí i els ronyons.
L'agència assegura que consumir conjuntament aquests medicaments que s'utilitzen per tractar el dolor pot produir greus danys renals, gastrointestinals i fins i tot mortals, especialment quan es prenen durant més temps i en quantitats més grans del que està recomanat. L'EMA assegura que durant els últims mesos s'han notificat diverses morts relacionades amb aquests medicaments. Ara bé, cap d'aquestes morts s'han produït a l'Estat espanyol.
I aquest dilluns al vespre, una trentena d'efectius de la Guàrdia Civil han fet una operació contra el terrorisme jihadista al Pont de Suert.
L'operatiu ha estat ordenat per l'Audiència Nacional. Els agents van registrar diversos habitatges del nucli antic de la localitat. En el marc de la mateixa operació, aquest matí, s'ha detingut una persona a Saragossa. Segons fonts policials, aquesta persona compartia habitatge amb la seva mare al Pont de Suert. A Catalunya, de moment, no hi ha hagut detencions.
I la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, Vigilància Duanera i la Guàrdia Civil donen per desmantellada una organització criminal assentada a Catalunya que construïa narcollanxes per xarxes de narcotraficants que importaven haixix del Marroc.
L'operació ha acabat amb 19 detinguts, a qui acusen de formar part d'un del grup criminal. Dos d'ells han ingressat a presó, un dels quals seria el líder de l'organització. S'han intervingut, entre d'altres, 22 embarcacions i prop de 50.000 euros en efectiu.
A dos quarts d'una de la matinada hora catalana, Corea del Nord ha llançat un míssil que ha sobrevolat el nord del Japó i ha caigut a l'oceà Pacífic.
Aquest míssil ha sobrevolat territori japonès durant 20 minuts, cosa que no passava des de feia 5 anys i ha fet activar l'alerta civil per risc d'atac, on s'ha recomanat a la població buscar refugi i també s'ha aturat la circulació de trens de la zona. El govern japonès, que ha informat que el míssil no ha impactat amb cap avió ni vaixell, considera que es tracta d'un atac de barbàrie i condemna Corea del Nord per aquest fet.
Obrim plana esportiva. Xavi, dia clau avui pel Barça a la Lliga de Campions. Aquesta nit a les 9 s'enfronta a l'Inter de Milà en la tercera jornada de la fase de grups.
I després de la derrota contra el Bayern en l'última jornada, els blaugranes estan pràcticament obligats a sumar els 3 punts si no volen partir per classificar-se als vuitens de final. El Barça ha fet un entrenament aquest dilluns a la tarda a l'escenari del partit. L'estadi Giuseppe Meazza ho ha fet amb la baixa de Franqui de Jong, que ahir ja no va viatjar. L'entrenador culé Xavi Hernández no tilla el partit de crucial, però sí que creu que serà una bona oportunitat per veure si els jugadors són capaços de traslladar a Europa el bon rendiment a la Lliga.
A pesar de l'envergadura del rival, Lo tenemos bastante claro de que queremos dominar, queremos tener el balón, queremos jugar en campo contrario, lo que vamos viendo del equipo en los últimos meses, ¿no? Y es un rival importante, es Champions, es un partido realmente no crucial, no definitivo, diría, pero sí muy importante para el devenir del grupo, ¿no?
Per part de l'equip italià hi ha baixes importants. Avui no jugaran ni Lukaku ni Brenzovic, tots dos lesionats, i encara es manté el dubte de Lautaro, que pateix molèsties físiques. Un Inter que no passa pel seu millor moment, amb el tècnic a la corda fluixa després d'encaixar 4 derrotes en els últims 8 partits. El Barça, en canvi, hi arriba amb bona dinàmica, convertit en líder de la Lliga Espanyola després de sumar 6 victòries consecutives.
A la mateixa hora també jugarà l'Atlètic de Madrid, que s'enfronta al Bruges.
Els homes de Simeone tenen tot un repte a la competició europea després de la derrota davant del Bayer Leverkusen per 2-0 en la darrera jornada. Per la trobada d'avui a les 9 del vespre, Simeone compta amb les novetats de la llista de convocats de Mario Hermoso i Thomas Lemar, que tenien problemes físics, i també de Rodrigo de Paul, que tampoc va jugar en el partit contra el Sevilla. Els matalassers se les veuran amb un ex-blaurana, el davanter Ferran Juglà, que està fent una bona temporada a l'equip belga i que ha celebrat els bons resultats de l'equip durant la prèvia d'aquest enfrontament.
Todo me lo han puesto muy fácil y cuando te lo ponen así de fácil, pues... Y he dado lo mejor de mí y de momento pues está saliendo todo muy bien.
D'altra banda, la jornada d'aquest dimarts també deixarà els partits Bayern de Múnich, Victoria Pilsen del grup del Barça, i l'Olímpic de Marsella, Sporting de Portugal, tots dos a 3:15 a partir de les 9 de la nit, Porto, Bayern, Leverkusen, Ajax, Nàpols, entre de Frankfurt, Tottenham, Liverpool, Glasgow, Rangers.
I demà serà el torn del Real Madrid, que jugarà a casa contra el Shakhtar Donetsk.
Si guanyen demà, els blancs tindran pràcticament mig peu a la següent ronda després de les dues victòries que han sumat en les primeres dues jornades contra el Celtic de Glasgow i el Leipzig. Després de la lesió i de disputar els primers minuts diumenge contra l'Osasuna, demà el Madrid podrà comptar de nou a la Champions amb el davanter Karim Benzema. També tornen Luka Modric i Lucas Vázquez, que avui ja s'han entrenat amb normalitat amb tot l'equip, però en canvi qui no hi serà el porter Thibaut Courtois, que pateix molèsties. Aquest migdia ha parlat el tècnic Carlo Ancelotti, que ha explicat que demà és una bona oportunitat per recuperar la bona dinàmica després de l'empat de diumenge.
Un partido muy importante para encarrilar bien el grupo, para meterse con 9 puntos. Entonces estamos bien preparados para esto. Es claro, también cuenta el hecho que nos ha salido un buen partido domingo, que queremos mejorar, mostrar otra actitud, otra identidad.
A banda del Madrid, demà també juga el Sevilla, que ho farà al camp del Borussia Dortmund, un partit que pot marcar el futur del tècnic Julen Lopetegui com a entrenador de l'equip andalús, ja que després dels mals resultats d'aquest inici de temporada el tècnic està també a la corda fluixa.
I més futbol, a l'Espanyol el jugador Fernando Calero es lesiona i es podria perdre la propera jornada.
El futbolista ja no va poder acabar el partit d'abans d'ahir contra el València per unes molèsties físiques i molt possiblement ja no anirà convocat tampoc diumenge que ve a Cádiz. D'altra banda, Òscar Gil, Rubén Sánchez i José Carlos Lazo, que pateixen lesions musculars, segueixen amb els seus plans individualitzats de treball i la seva evolució també marcarà la seva disponibilitat de cara al partit del proper cap de setmana. Un Espanyol, per cert, que avui ha donat xifres oficials de socis i abonats. El club Perico té ara mateix 27.300 socis, dels quals gairebé 21.700 són abonats. Les xifres mostren una caiguda tant de socis i abonats respecte a les darreres temporades i això significa també que només un de cada dos seients de l'RCD Stadium està assignat a algun aficionat.
I el davanter i exjugador del Real Madrid, Gonzalo Higuaín, ha anunciat que es retira del futbol als 34 anys.
El jugador, que actualment milita a les files de l'Inter de Miami, ho ha anunciat a través d'una roda de premsa molt emotiva, on ha assegurat que se sent un privilegiat per haver gaudit del futbol amb els seus moments bons i no tan bons, ha dit. Al final d'aquesta temporada, el futbolista argentí, per tant, penjarà les botes. Higuaín, recordem, va iniciar la seva trajectòria professional al River Plate, a l'Argentina, abans de fer el salt cap a Europa, quan el va fitxar el Real Madrid, això era l'any 2007, i així ho va recordar a aquest moment el mateix Higuaín durant el seu discurs de comiat.
Cuando sabía que iba un vestuario lleno de estrellas, mi papá en el avión, yo muerto de miedo y nervios, me dijo una frase de la cual me ayudó mucho. Me dijo, andá, y cuando llegues tenés que tener respeto, admiración, pero nunca miedo, porque si no vas a quedar en el camino. Si te compraron es porque creen en vos. Tus compañeros son iguales que vos, pero con carreras ya hechas y consagradas. Y así fue. Jugué casi 7 años en el mejor equipo de la historia
Després del Madrid, Higuaín va fer carrera a Itàlia, militant a les files del Nàpols, la Juve i el Milà, abans de tancar la seva etapa europea amb un pas molt fugaç pel Chelsea.
I en futbol femení, la blaugrana Laia Codina ha estat cridada per Jorge Vilda a unir-se a la convocatòria de la selecció espanyola.
Codina ha estat cridada a files després de la baixa per lesió de la central de la Reial Societat Ana Tejada, que ha tingut que ha hagut d'abandonar el grup a causa d'una lesió. Espanya ha d'afrontar dos partits amistosos contra Suècia aquest divendres i contra els Estats Units d'aquí just una setmana. La baixa de Tejada és la tercera que pateix el seleccionador Jorge Vilda per aquesta concentració, la primera que fa sense les 15 jugadores que van sol·licitar no ser convocades per l'actual situació que s'està vivint al vestuari del combinat nacional.
I encara en futbol femení ja es coneixen els emparellaments de la segona ronda de la Copa de la Reina.
L'Espanyol, que és un dels tres equips catalans que juguen aquesta ronda, es veurà les cares amb el Cacereño. L'Europa ho farà contra l'Oviedo Moderno i el Llevant Les Planes s'enfrontarà al Granada. Els partits d'aquesta fase jugaran els dies 18, 19 i 20 d'octubre. Les eliminatòries, recordem, són a partit únic i qui les superi ja s'enfrontarà amb la resta de rivals de primera divisió, que es farà també per sorteig.
Va, i pel que fa al bàsquet, avui comença una nova edició de la Champions FIBA amb el Manresa com a únic equip català.
Els del Bages debuten aquesta temporada davant el Limoges francès amb l'objectiu d'igualar almenys el paper que van fer l'any passat quan van arribar a la final de la competició, tot i que van acabar perdent davant del Tenerife. L'equip de Pedro Martínez afronta el primer partit de la fase regular. Després de guanyar dissabte la Lliga contra el Granada, els francesos, en canvi, venen de perdre la seva competició domèstica. Per aquesta nit hi ha disponible tota la plantilla i fins a l'últim moment, però no se sabrà si pot jugar Babatunde, que encara arrossega una fascitis. Plantarà el partit a partir de 8:45 en directe per Esport 3.
I en tenis, Carlos Alcaraz ha quedat eliminat de l'ATP 500 d'Astana en perdre 2-7-0 davant el belga David Goffin.
Alcaraz ha començat amb el peu, veient com Goffin es col·locava 5-1 al primer set, i tot i que el Murcia ha acabat empatant a 5 jocs, finalment ha perdut 7-5. En la disputa del segon set, les coses no han anat gaire millor i Alcaraz ha acabat caient per 6-3. En aquest torneig, el tenista espanyol estrenava en número 1 mundial i partia com a cap de sèrie i principal favorit per alçar el títol. D'altra banda, a un altre torneig, en aquest cas a l'ATP de Tòquio, al Japó, l'espanyol Jaume Munar ha eliminat per sorpresa el número 3 del món, Casper Ruud, en el partit de primera ronda d'aquest campionat. El tenista balear s'ha endut el partit per un doble 6-3 i ara s'enfrontarà als vuitens de final a un altre espanyol, que és Pedro Martínez.
I acabem amb ciclisme, perquè Alejandro Valverde afronta avui també la penúltima cursa abans de retirar-se com a ciclista professional.
L'equip Movistar disputa des de les 12 del migdia la Tres Valls de Varese a Itàlia en un recorregut de més de 196 quilòmetres. Una prova exigent on Valverde haurà de superar 25 petites cotes amb un puja i baixa constant que serà un dur examen de cara al Giro de Llombardia, que serà ara sí la darrera competició i on s'acomiadarà Alejandro Valverde i el lloc on altres ciclistes, com l'eslovè Tadej Pogacar o el neerlandès Mathieu van der Poel, intentaran tancar l'any amb un nou trofeu. Valverde arriba en aquesta cursa després de quedar segon a la Copa Agostini i quart en el Giro de l'Emília.
Sempre amb molts noms difícils de pronunciar, amb el ciclisme. Gràcies, Xavi.
Avui ens n'hem sortit.
Ben fet, gràcies. Acabem, com sempre, amb la cultura. Olma Giró, bona tarda de nou.
Bona tarda, Diana.
Comencem per... Bueno, entre cine i música, no? Perquè El Senyor dels Anells, en versió concert, arribarà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Concerts estan programats pel proper 14, 15, 16 i 16 d'abril. L'esdeveniment es projectaran en una pantalla gegant les pel·lícules La Comunitat de l'Anell, Les dues torres i El retorn del rei, amb una banda sonora, això sí, en directe.
Sí, l'encarregada d'interpretar la banda sonora en directe serà l'Orquestra Simfònica del Vallès, que estarà acompanyada dels cors Madrigal, el cor Bragner Barcelona i també l'infantil cor Vivaldi. Les entrades pels interessats es posaran a la venda aquest dijous a les 12 del migdia. I a Madrid, atenció, també hi farà parada, concretament al Withing Center, els dies 6, 7 i 8 d'octubre d'aquest any.
Una proposta molt recomanable, eh? Jo vaig anar a veure Jurassic Park amb banda sonora en directe i molt recomanable, és molt diferent al que estem acostumats.
Home, pels amants del Senyor dels Anells, si es pot tenir la pel·lícula i la música en directe amb banda sonora d'aquí...
Millor que millor. Va, i encara sobre novetats musicals anunciades aquest dimarts, el grup Depeche Mode és el primer cap de cartell del proper Primavera Sound. Banda britànica farà dos únics concerts a Espanya, que seran en les dues edicions del Primavera Sound, la de Barcelona el primer cap de setmana de juny i la de Madrid el cap de setmana següent.
I les entrades per al Primavera Sound es posen a la venda aquest dijous dia 6 d'octubre a partir de les 12 del migdia. Molta atenció perquè segur que volaran, així que estigueu atents. Els titulars del carnet jove podran comprar l'abonament general a un preu reduït, igual que els residents de la Comunitat de Madrid i també els de la comarca del Barcelonès.
I canviant de tema radicalment, aquest dimarts s'ha fet publicar el nom dels guanyadors del Premi Nobel de Física del 2022. Són el francès, a veure si ho diem bé, Alan Aspect, el nord-americà John Clauser i l'austríac Anton Zellinger.
Molt bé aquesta pronunciació, Diana. Jo crec que els podries anunciar.
Molt interessant. L'any que ve m'hi presento.
Doncs aquests tres pioners són pioners de la ciència de la informació quàntica. Durant aquesta setmana s'aniran anunciant, això sí, dia a dia, els diferents premis Nobel. Es fa d'aquesta manera i no de cop, perquè els entreguen institucions diferents. De fet, cada una de les sis categories que té la seva pròpia institució. Sobre aquest procediment de com s'entreguen els Premis Nobel n'ha parlat a un programa, al programa al matí, a Ràdio Estel, l'escriptor Sergio Parra.
Y entonces, en gran parte, el hecho de que sean instituciones diferentes y además se tenga que hacer una cena de gala donde el ganador tiene que dar una, pues eso, unos agradecimientos, una pequeña charla sobre su descubrimiento y demás, pues claro, imagínate hacerlo todo a la vez, en todos los lugares a la vez, con todas las escenas a la vez, sería un lío.
Per cert, que una altra de les curiositats és que l'entrega d'aquests premis se celebra en dos països del nord d'Europa, Suècia i a Noruega. Cada any es fa de la mateixa manera. El Nobel de la Pau es dona a Oslo, la capital de Noruega, i tots els altres a Estocolm, que és la capital de Suècia, que és on va néixer precisament l'Alfred Nobel, el precursor d'aquests premis.
I el periodista i presentador Jesús Quintero ha mort aquest dilluns als 82 anys.
Cuando a uno le da igual perderlo todo, desaparecen los miedos, las cadenas, las ataduras, los compromisos, la timidez, el miedo. Cuando uno está dispuesto.
Quintero estava en una residència de Cádiz recuperant-se d'una afecció respiratòria.
Més conegut com El Loco de la Colina, el nom d'un dels seus icònics programes, ha estat un dels entrevistadors més reconeguts a tot Espanya i alhora també un dels més guardonats, amb més de 200 premis acumulats. La seva trajectòria li va valer dos premis Ondas, una Antena d'Or, la Medalla d'Andalusia i també el Premi de Periodisme Rei d'Espanya.
I a Barcelona, l'Orquestra Filarmònica de l'Escala i el seu director, Ricardo Chali, han estat els encarregats d'inaugurar aquest dilluns la nova temporada del Palau de la Música. El concert ha comptat amb les primeres simfonies de Ludwig van Beethoven i Gustav Mahler.
Aquests són dos dels noms imprescindibles de la història del gènere. Des del Palau de la Música han reivindicat que l'esperat retorn d'un dels directors més prestigiosos del panorama internacional, al capdavant de l'orquestra del teatre d'òpera més famós de tot el món, han fet d'aquest concert una cita musical plena d'optimisme.
El concurs Zona Nou, Sona Nou ha anunciat aquest dilluns els 5 finalistes de l'edició del 2022.
I es tracta d'un d'ells del grup barceloní de Neo Sol i Afropop Big Way. També ho són el duet d'Urban Pop de Valls, Figa Flowers, la proposta barcelonina indie rap de Jove Dry, la rapera valenciana Aina Coda i, finalment, el cantautor barceloní de pop Eloi Sairac. Els semifinalistes que queden fora del concurs han estat Lenan, Majava i Subliminal. El penúltim test del concurs Sona Nou serà l'enregistrament d'una cançó original als Estudis Musicland, amb producció de Joana Serrat i una estada per preparar el directe coordinada pel director d'escena de la Casa de la Música de l'Hospitalet. Tres grups o cantants accediran a la final que es farà el proper 10 de novembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat.
Estarem atents i més música. Els concerts de l'Anella Olímpica superen les xifres de públic prepandèmia i arriben ja als 420.000 assistents. Mai trobaràs el teu príncep blau. De fet, són un 12% més d'assistents que el 2019, abans de la pandèmia, quan es va tancar aquest període amb 375.000 assistents.
I aquesta tardor també es preveu una gran afluència de públic al Palau Sant Jordi i al Sant Jordi Club, que tenen programats 39 concerts amb 235.000 entrades. Entre els concerts previstos, el d'Antònia Font el proper 15 d'octubre, el de Rigoberta Bandini el 24 de novembre o el tancament de la gira del 30è aniversari del Ben Endins a Sopa de Cabra, que ara estàvem escoltant.
I ara parlem de premis, perquè els organitzadors del Premi Planeta destaquen el rècord de participació d'enguany. 846 originals competeixen per endur-se el 71è guardó.
El premi s'entregarà en una cerimònia que tindrà lloc el 15 d'octubre al Museu Nacional d'Art de Catalunya. El jurat del premi l'integraran José Manuel Blecua, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pere Jim Ferrer, Carmen Posadas, Rosa Regàs i Belén López, que és la directora d'editorial Planeta i també secretària del jurat amb vot. 405 dels manuscrits provenen d'Espanya, 224 de l'Amèrica del Sud, 82 de l'Amèrica del Nord, 35 de l'Amèrica Central, 23 d'Europa i 4 de l'Àsia. El guardó està dotat amb 1 milió d'euros per al guanyador i 200.000 per al finalista.
Déu-n'hi-do, eh? I acabem amb un altre premi, perquè Pere Lluís Font ha estat reconegut amb el Premi Nacional a la Millor Traducció 2022 del Ministeri de Cultura.
El traductor ha rebut el guardó per la qualitat lingüística de la traducció de l'obra de Blaise Pascal, Pensaments i opuscles, de l'editorial Adesiara. El jurat també ha destacat el rigor i la feina del traductor, que representa una edició crítica d'aquesta obra de l'autor francès. D'altra banda, Juan Gabriel López Guix ha estat distingit amb el Premi Nacional a l'obra d'un traductor.
Gràcies, Olma. Fins demà.
Fins demà. Here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's all right.
El dia com avui del 1969, l'àlbum Abbey Road dels Beatles arribava al número 1 de les llistes del Regne Unit amb temes com aquest Here Comes the Sun que escoltem. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. I ara us deixem amb la caravana de Joan Trias.
Ràdio Estel. Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.